A Ràdio Maricel, a cel obert.
I avui parlarem de Whitney, de Happy End, i quan parlàvem de Whitney li deia a l'Àlex, em sembla que he llegit algú sobre Judy Garland, i no, que es farà és la quarta versió, d'Ha nacit una estrella. Se'n va fer un el 37, se'n va fer un el 54, se'n va fer un el 76, i ara s'acaba de llançar el primer tràiler de Ha nacit una estrella, que protagonitzaran Bradley Cooper i Lady Gaga. Ei, que la darrera... No, la darrera no. Barbara Streisand, el 76 o així, al costat de, em sembla que era Chris Christopherson, i a l'any 54, Judy Garland. Àlex Gardés, bon dia, bona hora.
Bon dia a tothom.
No sé què li pot sortir a Lady Gaga amb aquests referents, eh?
No ho sabem.
Ho té difícil, eh?
I dirigida per Bradley Cooper, aquesta també. Protagonitza i dirigeix. No sé si és la seva estrena com a director, però...
I no sé si hi ha pel·lícules de les quals s'hagin fet més versions que quatre.
Home, les tindré que mirar, però segur que en trobaríem, eh?
Sí?
Segur que en trobaríem.
Amb més de quatre versions?
Amb més de quatre. Mm.
Una història versionada quatre vegades?
El pròxim dia t'ho diré. Vindré, vindré preparat, perquè... però juraria que...
Això és gairebé en tota l'extensió de la història del cinema, eh? Els anys 30, els anys 50, els anys 70 i el 2018. Bé, tot això venia, i arribarem d'aquí uns moments, perquè una de les pel·lícules més recomanables, o com a mínim que ha cridat més atenció, no només del públic, sinó que la crítica l'ha deixada molt bé, és aquesta aproximació al retrat de Whitney Houston. Però en uns moments en parlarem, perquè abans hem d'anar a parar a Happy End.
Ya estoy.
¿No quieres sentarte con nosotros?
No, gracias.
Qué extraño. ¿Qué es lo extraño? Que esté aquí ahora.
¿Y bien?
De bien, nada.
Es tu responsabilidad, Pierre. Eres mi hijo y el futuro dueño.
Mamá.
No querías a mamá. No quieres a Anaís ni a... No quieres a Claire ni a mí tampoco.
¿Por qué lo hiciste?
¿Qué?
Més d'un recordarà la pel·lícula en el seu dia. Es va fer molt popular, però una pel·lícula molt, molt dura, molt eixuta. Diria que una de les pel·lícules més eixutes mai fetes en els darrers anys, que era La cinta blanca. Sí. La Michael Haneke també és aquest de Happy End.
És aquest Haneke, però també amb una mirada més àcida, més inclús en alguns moments còmica.
D'acord, perquè La cinta blanca era...
Era allò...
Allà no hi havia espai per...
Per la comèdia.
Per la comèdia ni de cap mena.
Però bueno, no és el primer cop que s'acosta una miqueta a la comèdia. A Funny Games també, que era una pel·lícula així molt violenta psicològicament, també hi havia moments de còmics.
Ah, aquesta és una història singular també, hem de dir... contradictòria com la humanitat, d'una família que té una empresa a Calais, al costat dels camps de refugiats, de totes les persones que han quedat allà al pas de Calais, no?
Sí, una família benestant, burguesa, però a la vegada molt disfuncional i amb uns personatges increïbles.
I retrata, per tant, el què?
Bueno, és
com la família ha de gestionar el futur de l'empresa o...
En part.
En part.
Això és en part, però bueno, és un retrat de tots els personatges d'aquesta família, des de l'avi, la filla, que és la Isabel Huppert, que és la que dirigeix l'empresa actualment, el fill, que és l'hereu, que és el que té de portar l'empresa en un futur, no? Però cadascú té els seus problemes personals, que bueno, no desvetllaré aquí perquè són sorpresa.
D'acord, en qualsevol cas, una pel·lícula a l'entorn de...
Bueno, d'aquesta família...
La condició humana?
La condició humana, tragicomèdia, és... molt psicològica, també, bueno, sempre des de la mirada del Haneke, que ja sabem com és, no és això.
Aquesta
molt,
la,
molt eixuta.
La projecteu aquesta setmana, no?
La projectem avui i dijous.
Avui i dijous, Happy End al Cineclub. I com els comentàvem, un documental que ha cridat especialment l'atenció per ella, per ser qui és, per ser qui era, i sobretot perquè em sembla que és el primer cop que s'aborda d'una forma tan, tan profunda la vida d'una de les, vaja, de les cantants que en el seu dia fou no només extraordinàriament popular, sinó que va deixar enregistrada en la memòria col·lectiva de molts una forma de fer, Whitney Houston.
En nuestra familia, en vez de hablar, cantábamos alrededor del piano.
Mamá era bastante dura con Whitney. Sabía de lo que era capaz.
Era la niña de su papá.
Todas las decisiones giraban en torno al dinero.
Y un día su padre le reclamó 100 millones de dólares. Eso le partió el corazón.
Iban a las galas haciéndose pasar por una familia perfecta.
Mi hermano y yo cuidábamos de Whitney.
Los dos tomaban drogas.
Whitney pensó que si se casaba, sería feliz para siempre.
Lo que Chrissy ha sufrido, no se lo imagina nadie. Todas las cosas empezaron a descontrolarse. Era una niña pequeña que solo quería volver a su casa.
Tantos halagos. Tanto dinero.
No es justo, tío.
Pero nunca era suficiente.
Me divierto. Eso es lo que importa.
Siempre había secretos. O los resuelves. O nunca desaparecen.
Se tiene o no se tiene. Ella lo tiene. Escúchenla. Es Whitney Houston.
Sí, senyor. O senteu o no senteu. Li dèiem ara a l'Àlex quina veu. Perquè, és que escoltant-ho en la distància, era el 1987 o 88, quan va treure el primer disc. En aquells moments, molts la coneixien com la neboda de Dionne Warwick, perquè la seva tia havia estat la musa de Bar Bacharach en tants clàssics dels 60s i dels 70s. I a partir d'aquí, per tots aquells que pensin que difícil que deu ser mantenir una carrera, vet aquí un altre exemple, perquè...
Sí, sí, és un exemple clar de com estan amb el més alt, tenint tots els rècords, aquesta veu, dius, què pot anar malament, no?
Doncs anava malament tot, gairebé.
Malament tot. I aquí, bueno, moltes coses que desconeixíem i que tothom ens preguntàvem, però què li ha passat, no?
Què li ha passat?
Com va ser possible tot això? Doncs, bueno, aquí desvetlla molts secrets de problemes familiars i no familiars que, bueno, la van portar al seu final.
Que va marcar la seva vida, no?
Correcte.
Per tant, darrere aquests temes, darrere aquest, no sé si dir aquest positivisme musical de molts dels seus temes, hi havia una vida veritablement com per...
Sí, sí. Amb uns problemes tremendos. Sí, sí, no només amb el seu pare, que era el més conegut, no? I bueno, amb el seu marit, el Bobby Brown, en
sí,
que feia, que també era un...
Que també l'havia, en el seu moment, ella l'havia acusada de maltractaments, etcètera, etcètera.
Un pájaro,
sí,
també,
sí,
que era el Bobby Brown.
Sí, sí. Això dels pares també és complicat, perquè el pare dels Jacksons també entraria
també...
dins aquesta categoria de pare que va agafar la canalla i la va explotar fins que va poder, fins al final.
Doncs... Sí, sí, però en aquest cas poder és inclús pitjor.
Inclús pitjor.
O sigui, els temes que van haver-hi familiars, déu-n'hi-do.
Què ha passat amb la trajectòria d'aquest documental? Perquè ha anat fent forat, no?
Sí, 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 la veritat és que ha anat de menys a més. Ha tingut un bon boca-orella, ha agradat molt i, bueno, És possible inclús que el veiem amb nominació a l'Òscar al millor documental aquest any.
Diuen els crítics que molt ben construïda està la història, a part sí. Que material, òbviament, n'hi ha, però que està molt ben agafada.
Està,
no?
molt ben portat. I a més el director, el Kevin MacDonald, és un home que ja ha fet més documentals també musicals, havia fet un sobre la vida de Bob Marley, però també és un bon director de cinema, havia dirigit el primer rei d'Escòcia, em sembla que era, o la que el Forest Whitaker va guanyar l'Òscar millor actor.
Uh-huh.
I bueno, també ha fet sèries de televisió, bueno, és un home que de la feina.
Quan projectareu Whitney?
Doncs avui també, avui dimarts i el dijous.
Dimarts i dijous, dos últims també dies. Whitney. I qui vulgui fer un pack... pot fer un pack amb Whitney i Maria Callas.
Hay dos personas dentro de mí. Me gustaría ser María, pero está la Callas, de quien debo estar a la altura. Así que lucho con ambas como buenamente puedo.
María Callas es la más grande.
¿Cuánto tiempo lleva en la cola?
Desde ayer a las 4 de la tarde.
Cada nota, cada pausa de la partitura tiene un sentido para la señora Callas.
María Callas ha estado luchando contra la enfermedad y una grave depresión.
¿Entonces realmente despidió a María Callas del Metropolitan?
Sí, efectivamente.
Norma, el barbero de Sevilla, la Traviata, Lucía... Y le dije, no, lo siento, no puedo hacer esto como rutina.
Si dice que necesita trabajar, ¿cómo es que lleva 4 años sin cantar?
No me encontraba bien.
¿Quién prevalece, María o Callas?
Me gustaría creer que van las dos juntas, porque la Callas ha sido María.
¿Es usted una mujer feliz?
Sí, debería recordarlo más a menudo.
El cas de la Callas és diferent. No es parla del pare, sí de la mare. Perquè es veu que la mare de Maria Callas era una dona de caràcter... vaja, de caràcter dur, de caràcter estricte. I ella va sortir aquest caràcter estricte, tan estricte que en fi, que en la vida professional la vara de mesurar era tan alta que difícilment la travessava ningú. I drames que varen viure en els teatres quan ella cancel·lava actuacions perquè creia que no estava bé de veu, també n'hi va haver més d'un i més de dos. I després la vida amb Onassis, i després quan Onassis la va deixar per Jacqueline Kennedy, en fi, tot això hi ha dins aquest documental.
Tot i més.
Tot i més, tot i més. Què passa amb els grans veus, els grans genis, eh? Quina vida.
Sí, és veritat. Però aquesta és més apassionant.
Aquesta és més apassionant.
Sí, aquesta
es mou en una, m'entens? En una tessitura diferent.
Clar, clar, i bueno, de la vida de la Callas ja poc més se'n pot dir, no? Ja ho sabem quasi tot. Però bueno, aquí també és un documental en el que hi ha molts talls inèdits, moltes coses que poder no es coneixien.
El documental comença amb una... Se'n recorden d'aquella pel·lícula de Frost i Nixon, de William Frost, d'aquell periodista? Doncs aquest és el periodista en el qual bona part de Maria Vall Callas es basa, perquè aquestes declaracions amb les quals comença el tràiler són declaracions que Maria Callas li feia a William Frost, quan en aquells programes d'entrevista s'entrevistava qui s'entrevistava. Ara perquè ja s'entrevista tothom, però abans...
Ara tothom té una entrevista.
Ara tothom té una entrevista, però abans portar la Callas en un programa de televisió, doncs no era... Vaja, que això no ho podia fer tothom, i quan veus aquestes imatges, que són imatges que tenen 40 i 50 anys, per descomptat que crida l'atenció.
Sí, a més digitalitzades, que estan amb una qualitat d'imatge...
Té un punt veure, clar, doncs això,
veure,
eh?
Aquestes imatges amb... és espectacular. Això,
les dives assegudes, eh? Quan projecteu Maria Vall Callas?
Maria Vall Callas, doncs avui... Ai, no, a partir del divendres.
A partir del divendres.
I diumenge, tot el cap de setmana.
Perfecte, aquest cap de setmana. Vinga, no ens movem... Els anava a dir que no ens movem de la música. La pel·lícula es diu Daddy Cool. Per molts, Daddy Cool és un dels clàssics de Bonnie M. Apareix en la banda sonora de la pel·lícula, però la pel·lícula té un altre registre. No va de Bonnie M. La pel·lícula no va d'això. Aquest és el tràiler.
¿Sabes lo que es vivir con un niño grande durante 10 años?
¡Mierda!
Pues no ahora, pero algún día puede que quiera formar una familia.
¿Y?
No tendré un hijo con un crío.
¡Mierda!
Un tío de verdad es alguien que tiene un trabajo, un mínimo de ambición.
¿No hacemos el amor?
He decidido montar una guardería a domicilio.
Sí, eres muy gracioso, pero tengo trabajo. No puede dejar a su hijo ahí.
No hay guarderías que abran de 8 a 9 de la noche.
¿De 8 a 9?
¿En serio? Te felicito por no querer esperar a que madure, pero es mi hermano.
Él no sabe nada de educación.
Parad, parad. Hala, vosotros mismos.
¡Queremos comer!
Espero que os guste el McDonald's, porque eso es lo que comeréis todos los días.
¡Oh, joder! ¡Madre mía, eres un cerdo!
Se acabará esta noche.
¿Por qué?
Porque si no, le enviaré el vídeo del niño a punto de caerse a todos tus clientes.
Pues si haces eso, yo subiré a internet el vídeo que grabamos el verano en España.
¿Qué, el rafting?
No, el fucking. El fucking, motherfucker.
Hay técnicas para dormir a los niños, ¿no lo sabías?
¿Los somníferos?
¡Claro que no! Hay que sacarlos, hay que cansarlos, llevarlos al parque.
¿Todavía no queréis echar la siesta?
¡No!
Entonces seguimos corriendo. 5 kilómetros y volvemos.
¿Qué podría aprender alguien como tú de unos críos? Daddy, daddy,
cool. ¡Ah! Tu chico no es tan inmaduro, ¿no? Daddy, daddy, cool. Ese es Tarzán, porque lo único que hace es gritar.
¿Y ese quién es?
Justin Bieber.
¿Ah, sí? ¿Fuera el mechón?
No, porque solo hace mierda.
S'ho poden imaginar. Un home immadur de 40 anys i que la dona el deixa perquè ella vol fer una família estable i ella vol definitivament consolidar una vida i ell no està per això, ell està per altres coses. I aquesta és història de...
Daddy Cool.
De Daddy Cool, d'un home, diguem-ne, immadur amb tot un munt de criatures per suposadament cuidar.
Sí, bueno, ell, com el deixa la seva companya perquè creu que no pot ser una persona responsable, Hola. Doncs decideix muntar una guarderia a casa seva per demostrar-li que s'ha cuidat de nanos, no? Això és quasi un subgènere dins el món de la comèdia.
És veritat.
Homes bastant inútils intentant tractar amb criatures.
Tot i que de pel·lícules de homes amb canalla, n'hi ha un munt, eh?
Sí, sí, és un subgènere totalment. Tres homes i un vivero,
exacte.
Un poli de guarderia...
Exacte, exacte. N'hi ha una bona colla, per treure'n.
Sí, sí.
Està en aquesta línia.
La podem posar al sac.
La sí, podem sí. posar al sac.
La Però, bueno, amb aquest toc d'humor francès també, que l'ha vingut des d'allà.
La pel·lícula és de Dicul, es projectarà?
Doncs a partir d'aquest divendres també.
A tota partir d'aquest divendres, aquesta. Tota la setmana. Hotel Transilvània 3.
¿Qué desea, señor de las tinieblas?
Quiero una cita un día.
El día es viernes 13 de julio.
No, no, necesito una doncella.
Entendido, quiere comer paella.
No lo pilla, quiero tener una cita, estoy... muy solo.
Entendido. Prefiere un polo.
Ah, demasiados ojos. Muy pocos ojos. No me ponen los tentáculos.
Papá.
Maybe.
Estás estresadísimo de tanto trabajo. Necesitas vacaciones de los que están de vacaciones. Y tengo la solución.
Mavis, por favor, dime a dónde vamos. ¿Un crucero?
¡Sorpresa!
No.
¡Papá! Vamos, si lo pasarás en grande. Podrás bucear. Probar comida exótica. O contemplar el panorama.
Vale, papá, muchas gracias.
Quizá te espera tu media naranja en el crucero.
Esto no es el barco del amor, Frank.
¡Va del barco!
Soy la capitana Erika. Tú debes de ser el inconfundible Drácula. Es tan encantador. Un hombre con acento suena tan inteligente.
¡Lo has clavado, amores! ¡Son las mejores vacaciones de mi vida!
Sí, bisabuelo Van Helsing. ¡Los monstruos son asquerosos! No tienen ni idea de lo que les espera.
No hi ha estiu sense pel·lícula per la canalla. Pel·lícula o pel·lícules.
Masses. Que passi algú per la resta dels humans.
I els pares que poden permetre's el luxe de dir, vinga, va, anem nosaltres tranquils, vosaltres gaudiu de la pel·lícula. Això,
aparcats.
La història?
La història de Hotel Transilvània, tercera entrega ja d'aquesta saga, d'aquesta família de vampirs que regenta un hotel, però en aquest cop són ells els que se'n van de vacances, tanquen l'hotel i se'n van de creuer.
D'aquí que hi hagi una empresa de creuers que fins i tot hagi fet servir el reclam d'Hotel Transilvània pels seus viatges aquest estiu. Eh?
Sí, sí, sí.
O sigui que tota la família de vacances i, òbviament, amb totes les vicissituds que puguin viure en unes vacances.
A més que és un creuer, no és per monstres. Ah. No només tindrem vampirs, hi ha tota classe de bèsties. Però, bueno, amb un secret que hi ha en aquest creuer.
D'acord.
Hi ha una trampa que no desvetllarem aquí.
Per tant, pares, mares, absolutament recomanable per passar una...
Els crios s'ho passaran de lluny bé, els pares estaran una hora i mitja fresquets, amb l'aire condicionat...
Uh-huh. I amb la canalla tranquil·la.
I amb la canalla tranquil·la. No, i també s'ho passaran bé, és divertida la pel·lícula.
A partir de divendres també, Àlex?
Aquesta a partir de dilluns.
A partir de dilluns de la setmana que ve, o sigui que la setmana festiva del 15 d'agost...
Per al pont.
Tota la setmana per al pont, aquest Hotel Transilvània 3. I ahir de la guardeu per una emissió en directe.
Aida,
singular, eh?
Aida és la projecció de Festa Major.
La projecció de Festa Major que canvia les piràmides d'Egipte per la silueta de l'òpera de Sydney. Projecció de Festa Major. Canviem les piràmides i el Glòria a l'Egipto per un fons que és un fons inhabitual. La badia de Sydney, l'òpera, en fi.
Sí, sí, molt maco.
Un escenari natural, a més de l'escenari de la pròpia òpera. Eh?
Clar, clar, a més amb aquell rerefons, no, de l'òpera de Sydney, amb aquella silueta, no?
Uh-huh.
Que tots coneixem.
I ens deies, projecció de Festa Major en directe des de l'òpera de Sydney, des del voltant, des de la badia de Sydney.
Sí, i serà això el dilluns dia 20.
El dilluns dia 20 d'agost.
Dia 20 d'agost.
A partir de quina hora, Àlex?
A les 10 de la nit.
A les 10 de la nit, a partir de les 10 de la nit. A l'Hort de Can Fals.
Que nosaltres també ho farem a la fresca, molt millor l'Hort de Can Fals que a
Sydney. Clar que sí, està clar que sí. Àlex, que tingueu un bon mes, una bona festa major.
Un plaer estar aquí amb vosaltres.
I a nosaltres ens quedem amb aquesta ida. Sí, sí, la podem continuar mantenint així. Que encara queda la part forta d'això.
Un bon final, això.
Un bon final. Gràcies, Àlex. Fins la propera.
A vosaltres.
I ara ve la part forta. Thank you. Costa d'imaginar això a l'hort de Can Fals, eh? Però el 20 d'agost, a l'hort de Can Fals, Aida de Verdi, en directe des de l'abadia de Sydney. Deu i 40 minuts, passem pàgina, i en uns minuts tornem.